Oh, peres, que són totes pulcritud. Sucre pairal, que gola avall es fon com raig de sol en un celler pregon. No us queixalegi el foraster golut. Sou com endevinalles i joguines. Per les trapasseries d'un infant, mangíbules es gronxen les regines i les perxals i les de Sant Joan. Per les dones casades i feineres, rodolen marge avall les formatgeres. Les bergadanes són a la tardor. Les d'aigua esperen una boca fina i es fan, amb salsa gairebé divina, les de la suculent festa major. Aquest poema és de Guerau de Liost i està extret del llibre La muntanya d'ametistes de l'any 1908.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres, un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui torna a ser dilluns i com cada dilluns estem a Punt Set Ràdio i això és Tirant de Llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit. Sí, som a Punt Set Ràdio i ja sabeu que si no ens escolteu el dilluns també ens podeu escoltar, ens podeu sentir el dimecres. I a més, què farem avui, Joan? O què podem dir? Què podem dir?
Bé, jo suposo que és un programa que, molt ple de coses, molt atapeït, com sempre diem.
Exactament.
Saludem aquí doncs també el nostre tècnic Jordi i a tota la gent que ens està escoltant en aquest moment.
Molt bé, doncs el programa que tindrem avui, com molt bé ens has dit, Joan, té molts continguts. Avui tenim un apartat de literatura catalana en què tu, Joan, ens parlaràs de diverses poesies i cançons patriòtiques catalanes, oi?
Sí, és un recital que fa Joan d'aquestes poesies i per tant això un llibre.
Exacte.
I llegirem aquí, doncs aquí sentirem tres poesies amb un comentari que faré de cada un dels autors.
Molt bé, també tenim una entrevista, oi, Jordi?
Sí, i tant, és una entrevista que volíem fer de fa molt de temps amb un escriptor saloní que penso que és imprescindible a totes les cases i totes les biblioteques particulars i públiques, precisament doncs amb Jordi Julià.
Tenim també llibres a la carta. Avui aquests llibres a la carta ens els portarà la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Avui ens parlarà d'un llibre de Raquel Ricart, Les ratlles de la vida.
Quan l'Empar normalment és corresponsal del País Valencià, des de València ens ho faran.
Exacte. També tenim literatura i cinema. Avui parlarem d'un llibre de Mark Twain, però no només del llibre, sinó també de la pel·lícula, concretament Les famoses aventures de Tom Sawyer. Tenim també més lectures, avui en Jordi ens farà una altra lectura, concretament.
Sí, una lectura extreta de l'últim llibre de Sergi Pàmies, el llibre titulat La bicicleta estàtica.
També tenim un debat, que fa temps que no en fem i creiem que val la pena, tenint en compte que darrerament hem tingut unes crisis econòmiques i polítiques importants i que això doncs, està suscitant realment bastants problemes i discussions a propòsit de que cal retallar en el pressupost de l'administració pública, ens fem aquesta pregunta. Les retallades del pressupost no han d'afectar la cultura? En parlarem més tard. I el programa s'acabarà, com sempre, amb la frase. Som-hi, doncs.
Literatura catalana.
Bé, a l'apartat de literatura catalana com parlarem avui d'un llibre que es diu Boc contra Fals, poesies patriòtiques catalanes recitades per Joan. És un llibre doncs, que porta un CD i d'aquí només ens traurem tres poesies perquè si no seria...
De fet, en porta dos, de CDs.
En porta dos? Doncs en porta dos, però d'un d'aquests dos CDs doncs ara ens traurem tres poesies que recitarà Joan, però abans començaré a comentar doncs, algunes coses de cada autor, perquè sàpiga la gent de qui estem parlant. Bé, comencem per Pere Capellà. En Pere Capellà nasqué al Gaida, el 5 d'agost de 1907. Mentre fa de sabater amb son pare, estudia també de mestre. Cada dia baixa del Gaida amb la bicicleta per anar a les classes. Pere Capellà fou cap d'Esquerra Republicana al Gaida. Va ser mestre a diverses escoles a prop de Barcelona. La creuada de Franco sorprèn Pere Capellà quan era de vacances al Gaida. Els falangistes algaidins el cercaven com desesperats per matar-lo. Van matar per això Pere Llull, un amic íntim de Capellà, cremant-lo viu ruixat de benzina. Veiem que no podien matar Pere Capellà, agafen el seu pare, el glossador Llorenç Capellà, se l'endugueren al cementiri de Vilafranca per assassinar-lo si no confessava on s'amagava el fill, que ja era a Menorca. Algú intercedí per ell i li salvà la vida. De Menorca va cap a Barcelona, on primer fa de mestre Sant Andreu del Palomar, aquí a Barcelona. Però poc temps després ingressa a l'Escola Popular de Guerra de Catalunya. En sortirent i és destinat a Guadalajara i a Madrid, on arriba el grau de comandant, ja a la fi de la guerra. Després d'aquesta època, precisament és el poema que llegirem aquí, que es diu Jo sóc català. El 1939 els feixistes espanyols el tanquen a la presó. Quan el 1943 l'amollen, el deixen anar, per poder tornar a Mallorca, li exigeixen un aval d'alguna autoritat del poble i els que comandaven el Gaida no el volen. Però sí a Montuïri, on es casa amb Maria Fornés, amb qui té dos fills, Margarida i Llorenç. També li prengueren la plaça de mestre. Ara seguirem, sentim el poema Jo sóc català, que es troba dins de la vida i obra d'en Pere Capellà, de Joan Miralles, publicat per l'obra Cultural Balear, Palma, l'any 1980, amb la veu de Joel Joan.
Enmig de la mar s'aixeca ma terra, fins tocar el cel que es vés en la serra, banderes de blau. Jo sóc balear, jo sóc de Mallorca, català insular. Tot el meu passat que la història allunya el tenyeix de glòria la gran Catalunya, en les arrels profundes de la meva gent, un conqueridor portà pro al vent la nau que Salou deixà ses amarres, seguint la bandera de les quatre barres. Estim Catalunya perquè té un passat de lluita incansable per la llibertat. Jo sóc de la raça vella i gegantina que espantada al mar la gent sarraïna. Jo sóc de la pàtria dels agermanats Joanot Colom, vells avantpassats, defensors heroics de tradicions que en sang ofegaren Àustries i Borbons. Estim Catalunya perquè té un passat de lluita incansable per la llibertat. Herois de Mallorca, herois catalans, que en les hores greus us dàreu les mans fent del vostre exemple sagrada costum. Jo us tinc en ma vida de guia i de llum. Jo som mallorquí i és la meva glòria i ser català per a la meva història. Estim Catalunya perquè té un passat de lluita incansable per la llibertat.
El segon poema que sentirem és de Joan Salvà Papasseit. Aquest autor va néixer a Barcelona el 16 de maig de 1894 i va morir el 7 d'agost de 1924, vol dir que va viure 30 anys només. Va ser un escriptor barceloní d'extracció humil, d'esperit rebel i altament autodidacta. Conegut com a poeta d'avantguarda, va tenir també una prolífica activitat com a redactor d'articles de crítica social en castellà al començament i català, i en català tota la seva obra poètica i avantguardista, simpatitzant amb els corrents anarquistes i socialistes de l'època. El 1913 va fer amistat amb Daniel Cardona, el qual va introduir-lo en els ambients nacionalistes radicals. El 1923, Salvà Papasseit escriu el pròleg al llibre de Cardona, La batalla, on el poeta ja manifesta una simpatia cap a posicions clarament separatistes, que es deia llavors. Els seus escrits més contundents contra Espanya es van basar en els atacs contra la cultura i l'exaltació de la incultura, del flamenquisme, que promovia i promou encara la classe governant espanyola. Sentim la poesia Amples Castella, que pertany al volum Les conspiracions de 1922.
Amples Castella, i com un palmell té la durícia d'aixecar l'espasa. El braç és l'as i no el mena el cervell, la gola és seca i la set no li passa. Terra dels terços petjadors de lleis que improvisaven amb sang llur llei estranya. Amples Castella, sepulcre de reis, malavirança a la marca d'Espanya. Sota els pollancs l'ombra encara es marceix del mal que ha fet amb la seva tonada. sorolls de focs i esperons i l'escreix amb què els cavalls soterraven l'estada. Ample es Castella, el seu ressò un gemec, té la sordesa de massa escoltar-se. La veu dels ibers és ronca d'ofec i ella no el sent, només vol revolcar-se.
El tercer poema que sentirem és de Pere IV. Joan Oliver i Sallarès, que emprarà com a poeta el pseudònim Pere IV, va néixer a Sabadell en 1899 i va morir a Barcelona en 1986. És considerat un dels poetes i dramaturgs més importants de la literatura catalana. Neix en el si d'una destacada família de la burgesia industrial sabadellenca. Fou el quart d'11 germans, dels quals ell fou l'únic supervivent. D'aquí pren el pseudònim amb el qual signarà l'obra poètica, això que hem dit de Pere IV. Estudià dret. L'any 1919 forma part del grup de Sabadell, o colla de Sabadell, amb el novel·lista Francesc Trabal i el poeta i crític Armand Obiols. Durant la Guerra Civil es compromet políticament amb el pàndol republicà. És nomenat president de l'Associació d'Escriptors Catalans i cap de publicacions de la Conselleria de Cultura de la Generalitat. A més, és cofundador i cap de publicacions de la Institució de les Lletres Catalanes i autor de la lletra de l'himne de l'Exèrcit Popular Català. Tot això significa una ruptura definitiva amb el seu passat burgès i el naixement d'un fort compromís polític, ètic i social. Acabada la guerra, s'exiliarà primer a França, o Catalunya no primer, i després a França, s'embarcarà cap a Buenos Aires, Argentina, i s'establirà definitivament a Santiago de Chile, on hi va viure, on hi viurà, 8 anys. Sentirem ara Corrandes d'exili, que pertany al llibre Saló de Tardor, de 1947, i amb aquesta lectura acabem aquest espai.
Una nit de lluna plena, tramuntar amb la carena, lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya de pell bruna i aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensagna, que l'esguerra, abans de passar la ratlla m'ajec i beso la terra i la carono amb l'espatlla. A Catalunya d'així, el dia de ma partida, mitja vida condormida, l'altra meitat vingué amb mi per no deixar-me sense vida. Avui en terres de França i demà més lluny potser, no em moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins un bosc espès, 5 quarteres massa terra. Com al Vallès no hi ha res, que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del Pujol i a la platja un tenderol que batega com una ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que l'assumiu completa.
L'entrevista.
Doncs entrevistem aquesta nit a Jordi Julià, un poeta saloní ben conegut per tothom. És doctor en teoria de la literatura i literatura comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona i exerceix de professor precisament d'aquesta especialitat de teoria de literatura i literatura comparada. Bé, Jordi Julià no sabem quin qualificatiu aplicar-li perquè no forma part del grup dels imparables, però en canvi és un poeta imparable, és a dir, no para de guanyar premis literaris. Des del Màrius Torres del 97, i segur que abans encara en podríem rastrejar algun altre, fins diverses vegades ha guanyat algun premi dels Jocs Florals, l'Englantina d'Or als Jocs Florals, també la Flor Natural o el Premi Extraordinari al 150è aniversari dels Jocs Florals, estem parlant dels Jocs Florals de Barcelona, esclar. El Premi de l'Institut d'Estudis Catalans Josep Carner del 2004. El currículum és molt extens. Arribaríem, em sembla, al darrer, i potser no el tenim al dia, el Premi de Càlia de les Festes Decenals de Valls.
Efectivament, sí, bé. Hola, què tal? Gràcies per convidar-me. Aquest és l'últim sí que em van lliurar doncs, aquest mes de febrer.
Doncs el Premi de Càlia l'has guanyat amb Poètica per un ninot.
Sí, exacte.
I, escolta, encara que és un llibre que encara es deu trobar en procés d'edició...
Exacte.
Què distingiria el contingut d'aquest llibre de Posem per cas Planisferi Lunar?
Té coses que hi estan relacionades i coses que no. En primer lloc, Poètica per a un ninot és un poema íntegre de 500 versos i és, com diu el subtítol, un soliloqui per a una màscara i un cor de veus. I, per tant, és un poema que està molt a prop del que seria el soliloqui teatral o el monòleg teatral. De fet, jo ensenyo teoria del drama a la universitat i, evidentment, els jocs i les connexions entre la poesia i el teatre, doncs, a mi sempre m'han interessat i aquí l'he fet servir. Tot i això, sempre intento que en els meus llibres, que en tots els meus llibres, hi hagi un poema llarg, un poema narratiu, per intentar combinar aquestes peces més petites, a les quals estem acostumats, 20, 25 versos, potser una mica menys. A Planisferi Lunar intentava que fossin breus, que no superessin els 20 versos, però tanmateix al començament de Planisferi Lunar hi ha també un poema narratiu inicial d'uns 200 versos que intenta donar el clima, el to en aquell llibre, que era bàsicament elegíac de defensa d'una pèrdua, de la pèrdua d'un llenguatge característic, el català, d'un paisatge i també d'una identitat i com lligaven les tres idees. Poètica per un ninot és un poema llarg, un únic llibre d'un poema llarg, una mica irreverent, i on hi ha molta més crítica social i el món cultural. És, però, tanmateix, un ninot qui parla.
Llavors, si em permets, en aquest cas els referents literaris que hi ha en la gènesi del llibre o els aspectes d'intertextualitat, on els hauríem d'anar a buscar? En Espriu? En autor segurament també de fora de Catalunya? Quins serien els dos o tres referents que un lector hauria de tenir presents quan llegeixin finalment el llibre imprès?
És una mica complicat. Jo diria que els dos referents que em van ajudar a quallar una mica doncs, aquesta idea de Poètica per a un ninot, que al cap i a la fi és un teatre intern, un teatre de la imaginació, és a dir, qualsevol dia algú es pot posar a pensar i pot pensar, i si ara jo no fos jo i estigués interpretant un paper? I en aquell moment s'aixeca el taló. I això són dues idees, dues imatges pròpies de la modernitat que neixen directament de Charles Baudelaire, d'un poema de Les flors del mal, i de Les elegies de Duino, del Rainer Maria Rilke. De totes maneres, hi ha la idea de, sobretot, del soliloqui d'algú que està sobre un escenari interpretant, volent recitar poesia i sabent que possiblement no és ell. I efectivament parles d'Espriu, i Espriu no és en la gènesi, però sí que em va servir per ajudar a donar-li un caràcter molt més grotesc, sobretot a través o gràcies de la primera història d'Esther.
Primera història d'Esther. Perfectament, però és clar, la teva activitat com a autor de llibres no es redueix a l'aspecte creatiu com a poeta, sinó que també tens una certa continuïtat o una continuïtat clara i evident pel que fa a les edicions d'estudis d'obra o els assajos, en tot cas. I avui volíem parlar també dels dos últims llibres, em sembla, que són Versions de poesia europea per Màrius Torres i De les coses tal com són, Apunts per un retrat intel·lectual. Aquests dos llibres són escrits en col·laboració amb Pere Ballart.
Exacte.
Oi? Tots dos. I llavors, esclar, hi hauria moltes coses a demanar d'aquests llibres. El contingut és divers, evidentment. En un cas, esteu editant les traduccions fetes per Màrius Torres,
uh-huh.
Oi? Segurament entre el 37 i el... Perdó, 37...
Abans.
El 35, potser.
Hi ha el 35?
Abans de l'ingrés, potser
sí,
al sanatori...
Sí, ja n'hi ha alguna que es pot
havia...
detectar.
Mhm.
I el que passa és que aquelles moltes vegades la refà i la reformula. Podem dir que el gruix de les traduccions comença el 37, que també coincideix amb un moment de forta producció literària. El 36 escriu molt poc, el fet de que esclati la guerra i de saber que els seus familiars han de marxar de Lleida per culpa de la guerra i que el seu germà Víctor Torres doncs se'n va al front amb la columna Macià Companys, li crea una crisi interior pensant que ell és gairebé el segon cap de família i que està tancat a Puigdolena, aquí a la punta del Vallès Oriental, i que no pot fer absolutament res i no pot protegir el seu germà petit. Això li produeix, ja dic, una crisi que el porta a estar pràcticament mig any sense escriure res, sense fer absolutament res, no podem també parlar amb molts de la resta d'interns, perquè evidentment la guerra el que va fer és partir les ideologies en dos. I per tant molts dels interns
celebraven les victòries.
Bé, el que esperaven, oi? És que caigués la república. I per tant, doncs, diguem-ne que estava reclòs dins de Catalunya, amb el que jo anomeno un exili interior, i a més envoltat de gent, doncs, que no li volien gaire bé. Per tant, no podia parlar gaire i anava a fer grans passejades per la natura, i aquesta connexió amb la natura de finals del 36, aquesta crisi i l'intent de superar la crisi i d'intentar, doncs, sobreposar-se a la malaltia, van fer que, sobretot el 37, comencessin a quallar els grans poemes de Màrius Torres, i aquí comencés. I, evidentment, també el que va fer és traduir poesia. Traduir poesia, quan no escrius poesia, va molt bé, perquè t'exercita, n'aprens, i a més és una manera de veure què fan els grans autors. I això sí que, evidentment, això ho tenia molt clar Màrius Torres.
Quins creus que eren els criteris que feia servir Màrius Torres a l'hora d'elegir un poeta i traduir-ne un poema? Seguia algun objectiu en concret? O era un lector voraç que en algun moment ensopegava un poema que li cridava l'atenció?
És de les dues coses. Ell vol aprendre i, per tant, per exemple, traduirà Paul Valéry, que és el gran poeta d'aquella època, però es veu perfectament que Valéry va aprendre el domini de l'Alexandrí, i ho aconsegueix, perquè tradueix el Narcís Parla, que són pàgines i pàgines de poema en alexandrins. A vegades es troba amb un poema, n'estic segur que li interessa, o amb un autor que li interessa, com és el cas de Teixeira de Pascuaes, que era un autor que havia tingut molta connexió abans de la República amb Catalunya, que se l'havia convidat a fer conferències a l'Institut d'Estudis Catalans. Li cau a les mans al 40 un llibre seu, traduït per l'Alfons Maseres, mal traduït, diguem-ho tot, per l'Alfons Maseres, i hi troba un company de viatge, algú que expressa el que a ell li fa gràcia. Però també, juntament amb això, hi ha la traducció d'un poema escrit a la Trinitat de Recent, i el que fa és senzillament traduir-lo, perquè havien estat parlant anteriorment d'un tema del qual parla el poema amb la Mercè Figueres. Per tant, els motius són diversos. Poden ser absolutament circumstancials o senzillament per aprendre'n més.
Uh-huh. Pot haver-hi, fins i tot en algun cas, potser alguna intenció programàtica, és a dir, en el sentit d'agafar un referent de la poesia que ell li serveixi estèticament. Refereixo un referent útil per a un autor postsimbolista, oi? Però, de totes maneres, ell havia traduït gairebé tants poemes de l'anglès com del francès, si fa no fa, oi? Quina de les dues llengües penses que dominava millor Màrius Torres?
Home, sens dubte el francès.
El francès,
només,
oi?
Cal llegir les seves cartes, que es poden aconseguir online. No, totes. És a dir, només cal posar a Biblioteca Virtual Màrius Torres i tothom des de casa pot veure les seves cartes. Nosaltres el que hem fet en l'altre llibre, que és Les coses tal com són traduir-les,
sí.
I anotar, doncs, evidentment, que allò era una traducció, però Màrius Torres dominava perfectament el francès, no només de forma escrita, no només de forma llegida, sinó de forma escrita. L'anglès...
El va aprendre al sanatori, potser.
Sí, igual que va intentar aprendre italià, es va posar a aprendre alemany, es va posar a aprendre llatí al sanatori. Per tant, doncs, era una persona molt inquieta i que no el dominava tant, però tanmateix, malgrat no dominar-lo, com que tenia tantes hores per omplir, acaba sabent llegir els poemes anglesos.
La llista d'autors que escriuen en anglès és llarga, és extensa, des de Robert Burns, William Shakespeare, Shelley, Wordsworth, etc. Passem potser a parlar del contingut de les cartes, de les coses tal com són, que no són les cartes senceres, sinó fragments de cartes.
Exacte.
Ordenats per temes, és a dir, a través de les cartes es té accés a primeres versions, per exemple, de poemes que enviava a Mercè Figueres. Recordo Amistat com una primera versió de la famosa cançó a mà alta. Quins detalls poc coneguts de Màrius Torres revelen a la seva correspondència? Ja veuràs, jo penso, per exemple, i això potser és un aspecte molt secundari, no? Els insomnis provocats per la morfina podrien haver influït en algunes composicions? És una qüestió completament trivial. Què revela que cridi l'atenció?
Home, hi ha un poema que surt directament d'això i que ell declara que durant una època que prenia morfina per poder subsanar doncs, la malaltia, va sorgir una dona de carn i de somni, diu ell. De totes maneres, més que, i és curiós, més que els efectes de la morfina, el que li interessava molt a Màrius Torres eren els somnis i la capacitat que tenien els somnis per poder suggerir coses o fins i tot per poder-li mostrar una altra visió de la realitat. Evidentment, no estem parlant de Salvador Dalí, ni estem parlant d'una persona que li interessi el surrealisme, sinó d'una persona que li interessa moltíssim la psicologia, recordem que era metge, i que evidentment va buscant els somnis alguna cosa més de la realitat. De totes maneres, el que acabi coallant en els poemes possiblement no es notarà molt, però en les cartes ho podem veure. A les cartes, sobretot, el que hi ha és opinions sobre l'amor, sobre la moralitat, opinions polítiques. Ell es declara independentista, ell es declara contra les democràcies perquè diu que és un sistema que han abocat Occident a la seva destrucció. Podem veure'l comentant qualsevol cosa i el que nosaltres hem fet senzillament és llegir-nos totes les cartes, intentar traduir-les i aplegar-les, retallar-les per temes i veure com evoluciona la seva mentalitat durant els 7 anys que va estar tancat al sanatori.
Un dels temes és el literari pròpiament.
Exacte.
Però quins altres temes podríem destacar? Per exemple, doncs, esclar, l'estètica en el sentit d'art en general. Quins altres apartats
recordes? Hi ha sobretot tres capítols finals. L'últim és dedicat a l'escriptura i a la seva pròpia poesia, on podem trobar segones versions. Era un autor que corregia, que reescrivia, que s'ho mirava, que volia perfeccionar-se, sobretot, i reflexions sobre l'escriptura mateixa. Però també podem trobar reflexions sobre tot allò que llegia. Ell era un lector voraç que es feia deixar els llibres, pensem que durant la Guerra Civil i durant la primera postguerra sota la dictadura era molt difícil tenir accés a aquests llibres. El que intentava era això, llegir tot el que li caia a les mans i en donava la seva opinió. Però també opinava sobre art, sobre música. Ell era un melòman empedreït. La música l'apassionava i, de fet, ell li encantava tocar el piano i fins i tot versionar poemes. Per tant, podem trobar totes aquestes reflexions en la part més... és a dir, el llibre Les coses tal com són està dividit en 7 apartats i els 3 últims reflexionen sobre estètica en general i, evidentment, també sobre la poesia contemporània i la seva obra. Però diguem-ne que això representa potser el 33% del llibre d'aquestes 50 pàgines. Potser això ho trobarem al llarg de 180 pàgines, reflexionant sobre això, no són poques, però també hi podem trobar el Màrius Torres més personal, més íntim, reflexionant sobre l'amor, per exemple, sobre el seu amor o no amor, o aquell sentiment que va sentir per la Mercè Figueres. No em queda clar al final el que és i suposo que això s'ho sabrien els protagonistes i encara, però també parlant de política, de l'evolució de la Guerra Civil, tenim una idea perfecta de com es vivia el primer exili interior, els primers anys del franquisme, i per tant, a part de ser un document estètic i literari, voldríem que també fos un document històric, que algú s'ho pogués llegir des d'aquesta perspectiva.
Precisament feies esment ara a aquesta incapacitat d'acabar de definir quina és la relació exacta amb Mercè Figueres. Potser hagués calgut un testimoni clar per banda d'ella. En tot cas, Màrius Torres és un home emocionalment contingut.
Exacte.
Emocionalment contingut i irònic.
Moltíssim. Era un gran bromista.
Era un gran bromista. Per què no tenim encara accés a la seva Torricea? És a dir, si entrem... Vaja, o no l'he sabut trobar. Si entrem a l'aula Màrius Torres,
sí,
no he sabut trobar la Torricea entre els textos disponibles.
Saps què passa? Que Màrius Torres ha tingut una sort i una desgràcia alhora. Ha tingut la sort que de seguida publiquessin les seves obres. Ell no les va veure, perquè es va morir el 42, però en canvi van ser publicades a l'exili el 47. Ben aviat, ja aquí va haver-hi una recepció. Màrius Torres ha estat el gran poeta desconegut, però molt llegit, com si fos una mena de rebel·lió personal durant la postguerra i el franquisme. Però tanmateix no ha tingut massa sort pel que fa a les seves edicions. Si agafem l'edició de la Margarida Prats del 91, veiem que hi ha molts poemes que no són inclosos i que sí estan inclosos en les versions successives que van a fer Joan Sales des del 47 i dins de la col·lecció Ariel. Per tant, potser encara el que falta és la gran edició crítica de tota l'obra de Màrius Torres, i jo crec que això arribarà en el moment en què ens el carreguem, en el moment en què pensem que Màrius...
Perquè, si em permets, recordo que algú esmenta que no forma part del cànon literari català. Ignoro qui ha establert el cànon, però si, vull dir, si és així, esclar, deu ser que algú no se'l creu prou.
No sé qui ho deu haver dit.
O no se la creu prou.
En tot cas, el que jo puc dir és que forma part del cànon català des del moment en què la seva poesia està a les millors obres de la literatura catalana, col·lecció dirigida per en Moles, editades a edicions 62, i que allò podem considerar gairebé el que en podríem dir el cànon, entre cometes. El que passa és que hi forma part d'una manera molt especial, en un volum en què comparteix protagonisme amb dos altres poetes morts per la tuberculosi i morts joves, que són Joan Salva Papaseit i Bartomeu Rosselló Pòrcel. Per tant, sí que forma part del cànon, però ocupa un lloc molt marginal, i jo sóc dels que penso que necessita que ocupi un lloc principal, i em sembla que aquest any, pel fet d'haver estat inclosa com a lectura obligatòria a batxillerat, s'està recuperant o s'està reconeixent que potser sí que valia la pena parar una mica d'atenció a aquest poeta malalt que es va morir jove.
Escolta, t'agraïm molt la teva explicació d'avui i les respostes que ens has portat. Hem d'anar acabant perquè el temps se'ns ha tirat a sobre. Només recordem que tots dos llibres, Versions de poesia europea per Màrius Torres i Les coses tal com són, doncs, es troben disponibles ja en les llibreries. El primer és editat per Pagès Editors i el segon per A Contravent. Moltes gràcies, Jordi Julià, per ser avui aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, Llibres a la carta avui no ho fa l'Helena Martínez Pons, perquè ja tenim una altra persona que ens ho fa, que és l'Empar Murallot, posant-se, diguem-ne, com a redactora en cap de ressenyes.
Moltes gràcies, Joan. Jo avui, per a Llibres a la carta, sense voler usurpar-li l'espai a Helena, però sí que voldria ressenyar el llibre de Ratlles de la vida. Per a mi, tal com diu la contraportada del llibre, les ratlles de la vida són aquelles marques que el degoteig del temps va dibuixant en l'existència de cada persona i que la fan única i diferent. Per a mi, com us dic, és cert que les contraportades dels llibres no poden replegar tot el que hi ha al llibre, no? Però crec que es queda molt curt, perquè les ratlles de la vida és una història emocionadíssima, molt emocionant, és una història tendra que dibuixa la vida de tota una família al llarg de quatre generacions, per boca sobretot de les dones d'aquesta família, de les coses que fan, de les coses que els passen, de les coses que senten, de les seues pors, dels seus descobriments, dels seus contrasentits, i també de les coses que amaguen, no? A poc coneguem les protagonistes i es suggereix un arbre genealògic que funciona d'alguna manera com les peces d'un trencaclosques, no?, que va farcint les històries de cadascuna d'elles, la Vicenta, l'Hermelinda, la Bàrbara, la Rosa o la Regina, són les protagonistes indiscutibles d'aquestes ratlles de la vida, de les tristors, de les morts, de les alegries, d'amistats, d'amors, però també hi ha altres protagonistes, no?, la senyeta Gemma, la tia Llúcia, el Ximo, el Francesc, el Gerard, el Lluís, el Vidal, que ajuden a teixir aquestes històries creuades. Jo crec que seria de justícia ressenyar d'alguna manera que Les Reyes de la Vida, a banda de ser una novel·la meravellosa, molt evocadora i literàriament molt suggeridora, jo crec que des del punt de vista formal no té res a veure en obres anteriors de l'autora, i això, si voleu, en parlarem després. Des del punt de vista formal, és una història molt treballada, plena d'imatges, de figures, de comparacions bellíssimes, amb un llenguatge ric, ple de dites populars, de referències religioses, de vides de sants. no sé, de, es fa referència als costums, a les feines i a les tasques d'abans, no? Els olors, els aromes, i d'alguna manera jo crec que ens retornen a la infantesa dels nostres pobles o a les, o a les nostres històries viscudes, no? He de dir també que a l'obra apareixen citades, també hi ha metaliteratura, i apareixen citades tres obres literàries magnífiques que segurament molts dels nostres lectors i lectores han llegit alguna vegada, i si no ho haurien de fer, clar. Els Tres Mosqueters, La Dama de les Camèlies o El Significat dels Somnis apareixen també al llibre, perquè cauen en mans d'alguns dels protagonistes, no? D'alguna de les protagonistes. Com us dic, està plena de vocacions, de figures literàries, de vides de sants, que per tant denoten una recerca, en veritat, de l'autora i una implicació també amb aquestes qüestions. Hi ha d'alguna manera també ressenyades dites populars, molts refranys, molts comentaris d'abans, que ara potser no ho coneguem, però les que tenim més edat sí que ens venen al cap, no? Allò de fer sabó, de que si no et portes bé aniràs a l'infern, d'allò de que fins les nostres mares que aprenien a cosir per tindre un futur i no podien o no tenien la possibilitat d'estudiar o d'anar a l'escola fins a molt tard. No sé, jo crec que és una obra molt bonica, com us dic, molt, molt emocionant. Dels darrers llibres que he llegit és un dels que més m'ha emocionat i com us dic, creia que era de justícia portar-lo així. Raquel Ricard, o Les Ratlles de la Vida, és el darrer premi Andròmina, i es van atorgar els passats premis d'octubre. Raquel Ricard ella va néixer al Camp de Túries, en aquesta comarca que l'hem d'ubicar, i jo crec que bé, el Camp de Túries està en un punt geogràfic relativament a prop de la ciutat de València, com per no perdre fil, no?, de les coses que van passant i dels canvis històrics i de tot allò, però al mateix temps a una distància suficient com que, no sé, com per a viure totes aquestes coses que apareixen al llibre, no?, a Les Ratlles de la Vida. Segurament són aquestes històries les que li han permès a l'autora nodrir-se d'anècdotes, de vivències, i també, i cal dir-lo, Raquel ha mamat històries d'aquest poble, no? Ha mamat a casa seva la sensibilitat per la literatura, i per què no dir-ho, el cuc o la passió del teatre també del seu germà i del seu pare, que jo crec que estan d'alguna manera presents, si no de manera evident, si de manera solapada, veritat, a l'obra. No sé, jo crec que és una obra del tot recomanable. No sé si voleu preguntar-me alguna cosa, si he dit massa coses, si voleu... No sé.
I sí que hem de llegir el Ratlles de la Vida, això sí que ho he de ser.
L'heu de llegir. Sí. És una bona ocasió, ara que s'acosta a Sant Jordi, per a regalar aquest llibre, perquè és senzillament apassionant. No pots deixar-te'l de llegir. És molt, molt emocionant, de veres, i recomano de tota manera. Les Ratlles de la Vida, jo crec que podríem parlar encara més programes, si no de l'autora, però ja estem. Com per a deixar-vos ahí la mela als llavis, jo crec que ja n'hem dit prou.
I per als que s'escolten també?
Sí, clar que sí.
Molt bé, pare.
Vinga, una abraçada. Arriba. Fins a la propera setmana. Adéu, adéu.
Adéu.
Literatura i cinema.
Bé, amics, doncs continuem tirant de llibres i avui tenim Les aventures de Tom Sawyer. Parlarem una mica de la novel·la i parlarem una mica de la pel·lícula, de l'adaptació cinematogràfica més coneguda que se'n va fer en la versió clàssica de l'any 1938. Bé, podem trobar Les aventures de Tom Sawyer en català en moltes edicions, però concretament la que jo he llegit és una edició que s'ha fet ara fa poc, és una edició especial amb motiu del centenari de la mort de Mark Twain. Concretament és una edició que han tret al setembre de 2010, o sigui fa mig any encara no, fa relativament poc. Bé, és una edició que està feta a l'editorial La Galera i és una edició doble, és a dir, podeu trobar, és un paquet de dos llibres, Les aventures de Tom Sawyer i Les aventures de Huckleberry Finn. Avui només parlarem d'aquesta, de Les aventures de Tom Sawyer, que té concretament 290 pàgines gairebé, o sigui, és un llibre que no és massa llarg. El preu no us el puc dir perquè me'l van regalar, per tant no el tinc en aquest cas, I ja que estem a literatura i cinema, és hora de parlar també de l'adaptació cinematogràfica, concretament Les aventures de Tom Sawyer, una adaptació d'aquest clàssic universal de Mark Twain, dirigida per Norman Taurog, amb música original de Max Steiner i produïda per David O. Selznick. Els actors no són massa coneguts, suposo que en aquella època, als anys 30 potser sí, però ara no sé si els coneixen gaire. Tom Kelly, May Robson, Walter Brennan, Victor Jory, Anne Gillis i Donald Meir. Que no sé, Joan, si els coneixes, però jo no els conec
pas. Jo soc gran, però no tant, no tant. Aquella època encara no hi era.
És de l'any 1938, el títol original és The Adventures of Tom Sawyer i és en color. 87 minuts dura, és una pel·lícula que no dura massa. Bé, Les aventures de Tom Sawyer és una novel·la de l'escriptor nord-americà Mark Twain, que com sabeu és un pseudònim, no era pas el seu nom real. El seu nom real, a veure si el trobo concretament, diu aquí la contraportada, és el de Samuel Langhorne Clemens. Va néixer el 1835 i va morir l'any 1910. Doncs resulta que aquesta novel·la d'aquest escriptor va ser publicada per primera vegada l'any 1876 i el llibre el que fa és explicar uns mesos en la vida d'aquest nen que viu en una petita ciutat prop de Mississippi, criat per la seva tia Polly, que se l'estima molt però que alhora és molt estricta. El protagonista Tom contempla el món d'una manera molt diferent a la dels adults amb qui ha de conviure. I encara és més rebel que ell el seu amic Huckleberry Finn, que és el company ideal de Tom, que és envejat pels altres nois a causa de la forma de vida que porta. És un noi orfe, que de fet els seus pares no apareixen mai, i que sempre fa una mica el que vol. Viu amb una mena d'arbre, sempre va descalç. Aquests dos nois, Tom i Huckleberry Finn, viuran aventures de tota mena fins que finalment acaben creixent i deixaran de ser nens per arribar al món dels adults. Expliquem breument l'argument d'aquesta obra. Tom Sawyer és un noi orfe que viu amb la seva tia Polly a Sant Petersburg, un poble situat a la riba del riu Mississippi, i viu amb els seus germanastres Sid i Mary, que són completament oposats a ell. Aquí he de dir que a la pel·lícula els actors estan molt ben trobats, realment mostren ben bé la diferència de caràcters. Amb qui sabem més és amb un amic seu que es diu Joe Harper, un company d'escola, i especialment amb Huckleberry Finn, ja n'hem parlat, un altre noi orfe que viu sol i abandonat de la mà de Déu, com un indigent menor d'edat. Una nit, amb la companyia de Huck, acudeix al cementiri amb un gat mort, amb la intenció de fer un conjur perquè li desapareguin els grans de la cara. Es veu que si fa poc s'ha mort algú que fos molt dolent i l'enterren, llavors resulta que es veu que el diable ve a buscar-lo, l'ànima d'aquesta persona que s'ha portat tan malament, i resulta que has de dir com quatre paraules, com una mena de conjur, i llavors els grans que puguis tenir en la cara se'n van amb el diable. Per això ho has de fer amb un gat mort, amb un gat mort, i això, a mitjanit, quan vinguin, quan faci poc que hagin enterrat una persona molt dolenta. Allí són testimonis de l'assassinat d'un jove metge, el doctor Robinson, a mans d'un indi, l'indi Joe, en companyia del vell borratxo Muff Potter, ajudava el jove metge en assumptes poc legals. Aquests assumptes poc legals, els que hagueu llegit el llibre o conegueu la pel·lícula, perquè estem parlant d'un clàssic, és un llibre que qui més qui menys tothom coneix una mica l'argument, perquè si no de petits hem vist la sèrie a la televisió. Per tant, podem dir tranquil·lament que aquests assumptes poc legals a què ens estem referint és el robatori de cadàvers. Van a la nit, per això es troben al cementiri, perquè estan robant cadàvers. L'indi s'aprofita de l'estat ebri del vell Potter per acusar-lo de l'assassinat que ell ha comès. És a dir, mentre estan robant un cadàver, traient el taüt, resulta que comia una discussió i llavors resulta que aquest vell borratxo cau a terra com mig inconscient i aquest és el moment que aprofita l'indi Joe per matar el doctor. I llavors, tot just ho acaba de fer, li posa el ganivet, el punyal, l'arma homicida, la posa a les mans del borratxo, del Mac Potter, que estava inconscient. I llavors li fa creure que és ell el que ho ha fet perquè anava begut i, per tant, no tenia les facultats mentals massa clares. Però qui està allà? Tom Sawyer i Huckleberry Finn, que han anat a fer aquesta mena de conjur amb el gat mort. Però ells fan un pacte de silenci segellat amb sang per no dir res sobre aquest assumpte, perquè si diuen alguna cosa sabran que l'indi els matarà. Bé, això no ho fan. És a dir, fan un pacte de sang, però al final els remordiments de la consciència poden més i acaben just abans del dia del judici, acaben anant a parlar amb l'advocat i li expliquen tot el que ha passat. I llavors, gràcies a això, Muff Potter es podrà salvar. Un dia, Tom va a una cova amb una noia que li agrada molt de l'escola, la Becky Thatcher, i resulta que es perden. Durant 3 dies estan a dins de la cova. El poble es mobilitza per poder rescatar-los, però no ho aconsegueixen. I finalment aconsegueixen sortir de la cova gràcies a les peripècies i a l'habilitat de Tom. Mentrestant, Huck, Huckleberry Finn, segueix l'Indy Joe i un acompanyant fins a la casa de la vídua Douglas, a qui pretenen robar i malferir. Huck corre fins a una casa veïna i explica els fets a un vell galès que habita en aquesta casa, vull dir que hi viu. I ell i els seus fills aconsegueixen salvar la vida de la vídua, però no enxampen els malvats. Ja cap a la part final de la novel·la, el jutge Thatcher, un cop la seva filla Becky i Tom han sortit de la cova, decideix cobrir amb una planxa de ferro l'entrada d'aquella cova, de què hem parlat abans, perquè no s'hi produeixin més desgràcies. Però, com que l'Indy Joe era dins de la cova, mor perquè, clar, no pot sortir i no té menjar i al final, clar, tampoc no tindrà manera de sobreviure.
Allò del càstig del dolent, els bons s'assensaven i...
Tom i Huck tornen a la cova on l'Indy Joe havia amagat un tresor i d'aquesta manera es fan rics i es converteixen en herois. Aquest seria una mica l'argument de la novel·la. Ara bé, mentre estava mirant la pel·lícula vaig veure que hi ha una sèrie de diferències i d'omissions que val la pena destacar. Per exemple, hi ha un moment que Tom Sawyer i uns amics seus resulta que s'escapen de casa, que estan molt enfadats amb la manera com els tracten, la seva tia o la seva família, i passen uns dies que no tornen. I llavors doncs, tothom es pensa que s'han ofegat al riu. I llavors doncs, Tom Sawyer un dia a la nit torna a casa de la seva tia i llavors tothom veu que tothom està plorant i tothom està molt, molt trist pel que ha passat, i ell torna a l'illa on els hi explica. Els explica diumenge que ve hi haurà el nostre funeral. I llavors ells, que ja tenien ganes de tornar, diuen, doncs ara no tornarem, tornarem el dia del funeral. I tornen el dia que estan fent el seu funeral i es presenten enmig de l'església quan estan doncs, fent totes les lamentacions. No? Per cert, hi ha una imatge a la pel·lícula que és molt interessant, que surt el capellà, està fent el discurs, i diu, sí, diu, ara ja deuen ser el cel, i avancen. I llavors, en el moment que està dient això, que avancen, comencen a entrar pel passadís, i diu, i avancen, i es queden tots parats. No? Bé. Jo trobo que aquesta imatge, visualment, cinematogràficament, està molt ben trobada. A veure, la pel·lícula, de tota manera, aquest retorn de Tom a l'illa per avisar els altres no apareix, no s'explica tot. Tampoc no apareix a la pel·lícula per res allò que hem dit abans de la novel·la, que es diu a la novel·la, allò de l'agressió a la vídua, l'intent d'agressió a la vídua a Douglas. Tampoc es diu res de la trobada de Huck i Tom amb l'Indy Joe en una casa encantada, que diuen. Això tampoc no en surt res a la pel·lícula. I a la pel·lícula no surt tampoc un episodi molt graciós que surt al llibre, que ja és a l'inrevés. Fins ara estava dient coses que no sortien a la pel·lícula, però sí sortien a la novel·la. Doncs al revés, coses que no surten. Una cosa m'ha cridat molt l'atenció és unes trapelleries que fan els alumnes al seu professor. Hi ha un professor que es diu el professor Dobbins, que resulta que era calb, era molt calb i sempre portava una perruca. Llavors resulta que en la novel·la s'explica que agafen un gat, el pengen del sostre amb una corda, el gat, i llavors fan que, en un moment que el mestre està fent un discurs, el gat se li posa just al damunt del cap i les urpes se li posen a la perruca, i llavors de cop i volta aixequen el gat cap amunt i se li emporta la perruca. No, que això també és una... Bé, a veure, no oblidem també que és un llibre de literatura també juvenil, és un clàssic també, i també ha de fer gràcia, també no es tracta només de generar neguit, no? Bé, hi ha coses que coincideixen, tant el llibre com la pel·lícula, el tresor de Marrel, per exemple, acaben aconseguint el tresor. M'he adonat, quan veia la pel·lícula, que és una pel·lícula molt lineal, també. Hi ha vegades que llegeixes un llibre i després veus la pel·lícula i llavors doncs, la trama no coincideix exactament. Per exemple, al principi surt un personatge que ja és vell i llavors t'expliquen tota la seva vida, fan com un salt en el temps enrere. Aquí no. És bastant paral·lela, en aquest sentit, tant el que diu la novel·la com el que diu la pel·lícula, d'acord? Bé, hi ha moltes diferències que jo crec que són atribuïbles al fet que la pel·lícula necessita més, allò, accions més espectaculars. Per exemple, a la pel·lícula, quan Tom està testificant al judici, l'Indy Joe cada vegada es va posant més nerviós i vas veient com va traient un punyal a mesura que Tom va testificant. I just en el moment que ha acabat la declaració, llença el punyal i el punyal li queda gairebé al costat de la cara de Tom.
això el llibre, la novel·la no en diu res, d'acord? Però és allò que dèiem, necessitem en la pel·lícula allò més espectacularitat.
Més tensió.
Més tensió, eh? O, per exemple, la pel·lícula, resulta que a dins de la cova Tom es troba l'Indy Joe i hi ha com una mena de persecució a dins de la cova que al final acabarà bé, acabarà amb la vida de l'Indy Joe. L'Indy Joe acaba caient dalt a baix d'un penya-segat i s'acaba matant. A la novel·la no diu res de tot això. A la novel·la ja hem dit que l'Indy Joe mor perquè el jutge Thatcher ha tancat la porta, ha tancat la cova amb una planxa de ferro, llavors, clar, no pot ni entrar ni sortir, ni té massa aire, ni té menjar, i per això al cap d'uns dies queda mort. Clar, hi ha aquestes petites diferències, eh? O sigui que, bé, hi ha, per exemple, hi ha una última cosa que vull dir, és que quan, en el llibre, quan Tom surt de la cova, surt a través del riu, a través de l'aigua. Hi ha com una mena de... La cova té com una mena de sortida submarina. A la pel·lícula no surt res de tot això. Bé, o sigui que ja ho veieu. És una novel·la i una pel·lícula que estan força bé, són entretingudes, per passar l'estona. És un clàssic de literatura juvenil, però apte per tots els públics, aquí més que menys. I tornem a repetir la referència. Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer. El podeu trobar editat a La Galera, amb aquesta edició especial, amb motiu del centenari de la mort de Mark Twain. Així... podeu trobar les dues obres en una, Les aventures de Tom Sawyer i Les aventures de Huckleberry Finn.
I el preu el direm la propera setmana.
El preu ja a veure si el podem trobar la propera setmana. I la pel·lícula és de l'any 1938, dirigida pel Norman Taurog, Les aventures de Tom Sawyer.
El debat.
Bé, amigues i amics, estem ja a la part del debat. El tema d'avui és un tema espinós. Les retallades del pressupost no han d'afectar la cultura? I això ens ho preguntem perquè a principis d'abril d'aquest any resulta que es van lliurar els Premis Nacionals de Cultura i resulta que l'Oriol Buigues, que va ser un dels premiats, va dir concretament que, diu, el poble reclama que les retallades de pressupost no afectin la cultura, perquè sense ella no hi ha ni hi haurà política ni país. Com ho veieu, això? Sense cultura no hi ha país?
Jo penso que en moments difícils cal prendre solucions difícils, però això no és excusa per dir, vinga, retallem per allà on ens sembli més bé. Jo penso que no s'ha prioritzat com caldria. Clar, que tothom que viu, o, per exemple, un professor doncs vol que no hi hagi retallades en educació, un metge vol que no hi hagi retallades en sanitat. I clar, que cadascú una mica defensa també la seva parcel·la, que és lògic també. El problema és que penso que s'hauria d'haver fet, més que retallades, poder disminucions o poder, no sé...
Però vols dir que no és el mateix? Retallades i disminucions?
No ho sé si és ben bé el mateix. Retallades fa l'efecte que t'ho treuen i no t'ho tornaran mai més. Ja, allò que t'han tret ja no torna. L'altre dia vaig sentir per això que en alguns casos sí que tornaria, però ja ho veurem si tornarà el 5% de sou que ens han pres, si tornarà tot això, que jo veig bastant difícil perquè em sembla que aquesta crisi durarà anys i panys. Aquests dies estan sortint unes dades d'atur realment espectaculars. I llavors, clar, amb aquestes dades que hi ha, vull dir, les coses prioritàries, evidentment, és trobar feina. Si no tens feina, malament, i això és el pitjor que pot passar-te. Per tant, també hauria de ser, diguem-ne, hi haver retallades, o no aquí, sinó res, sinó cap retallada en polítiques d'ocupació. Perquè si retalles l'ocupació, la gent continua sense feina, per tant, és un cas greu, també. També ho és l'educació, també és la sanitat, i també ho és la cultura. La cultura, amb el sentit més ampli que hi pugui
haver. Per tant, m'estàs dient que sí que n'hi ha d'haver. Si n'hi ha d'haver forçosament a tot arreu, a tots els departaments.
Però tot arreu, sí. També amb allò que va fer dels cotxes oficials, amb les despeses de representació, amb les dietes per no sé, per anar no sé on, amb gent que se'n va a l'Àfrica doncs, a visitar algunes coses, totes aquestes coses s'haurien de suprimir. Si es fes així, segurament que hi hauria més diners per fer, diguem-ne, polítiques culturals. I això és el que penso sobre aquest tema.
Jordi?
Bé, és clar, és que el tema depèn de l'enfocament que tingui, oi? Primer de tot, si hi ha d'haver algú que passi gana, doncs és clar, sembla lògic que primer s'han de cobrir les necessitats fisiològiques, oi? I després les necessitats d'autorealització. I entre aquestes necessitats d'autorealització hi podria haver el servei que presta la cultura. Llavors, per una banda, això seria així. Però, esclar, d'altra banda, qui administra els teus diners? Doncs resulta que els administra un govern respecte al qual no sent bona part de la societat catalana cap mena de lleialtat. És més, se sent espoliat per aquest govern. En definitiva, és clar, això em fa recordar una expressió que utilitzava Thomas Paine, un anglès que va esdevenir un dels ideòlegs de la independència de Nord-Amèrica, que més o menys venia a dir... Aquest home era un home amb molta moralitat, era de creences quàqueres, però tot i així venia a dir una cosa com... Si ara som rics, deia, i podem arribar a ser no rics, opulents, per què hem de renunciar a l'opulència? Bé, en realitat, ara no som rics, però si podem viure una miqueta més bé, per què hem de renunciar a viure una miqueta més bé perquè s'ho emportin uns per gastar-s'ho en els seus fastos? Doncs a mi em sembla que ja la cosa seria qüestió de plantar-se, nacionalitzar els bancs, nacionalitzar-los no per qüestions ideològiques, és a dir, no per dir així som més no sé què i aplicar-nos un adjectiu que tingui a veure amb alguna ideologia. No, és que, a veure, que no s'han inflat els bancs de diners públics, doncs aleshores el que hauríem de fer és nacionalitzar aquests bancs que, en els quals s'ha injectat diner públic, gestionar-los des del propi país i, naturalment, tot això amb un canvi d'estructures que impliqués també la nacionalització de Catalunya, és a dir, el trencament definitiu amb aquest estat que és vaja, un estat que fa fallida, és un estat que és una despesa inútil, que és l'estat espanyol.
A mi m'ha cridat l'atenció una de les frases que també va dir l'Oriol Guies en aquest acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura. Va dir que no... que veuria amb bons ulls que la gent de l'àmbit de la cultura, del món de la cultura, se manifestés al carrer en contra de les retallades econòmiques anunciades.
Això ja va passar, eh? Ja es van manifestar, no sé si eren actors o actrius o no sé qui eren, defensant la cultura. Hi va haver una mena de manifestació o com a mínim d'un acte així del carrer.
De tota manera em fa l'efecte que el govern dona per fet i té coll avall que hi haurà una reducció significativa, perquè el president de la Generalitat va dir que on no arriben les administracions hi haurà d'arribar el país.
Ja, vol dir nosaltres.
I el conseller va dir que la cultura no, la fan els ciutadans i no les administracions.
Sí, però ell sap també perfectament, el Mascarell sap perfectament que sense suports, sense una política cultural que implica una despesa cultural, la cultura nostra no tirarà endavant, perquè necessitem aquest suport. I aquest suport només pot aconseguir a través de subvencionar determinades entitats com el Seu Ramon Llull, com les traduccions dels llibres al català, com els programes de lectors de català a l'estranger, en fi, totes aquestes coses. Què vol, que la gent ho faci sense cobrar, o cobrant mínims, o sense subvenció? Home, esclar, hi ha un punt que potser llavors no tirem endavant. I la política lingüística, que també està dintre d'aquest departament, què hem de fer? Reduir més encara el voluntariat? Reduir més les polítiques culturals i lingüístiques? Home, no, això no. Jo penso que no. Home, evidentment que primer és menjar i després tot el resta, però clar, però un cop el menjar està resolt, no vas dir, doncs mira, doncs ara tota la resta ho retallem? Jo penso que s'ha de veure com queda. I a més, la famosa excusa sempre l'excusa és, no, és que això ja ve de l'herència del tripartit. I això és fals.
Qualsevol dia ens diran que cal tornar a l'arte pobera. Sí. L'arte postpobera, podria dir ja.
Bé, doncs dit això, penso que ha quedat prou clar què pensen doncs, els nostres locutors d'aquí del Tirant de Llibres. Passem a la següent secció.
I arribem al final del programa i és el moment de dir la frase. La frase d'avui és una frase de Marc Tuli Ciceró. Ja sabeu que tenien dos noms i un d'aquests era el cognom, dos o tres noms, un d'aquests era el cognom. A veure, la sola idea que una cosa cruel sigui útil ja és de per si immoral. Era, doncs, un moralista, Ciceró. I amb aquesta idea acomiadem aquest programa d'avui.
Us donem les gràcies per la vostra atenció i recordeu que la propera setmana tornarem a estar aquí en directe amb tots vosaltres.
A les 9 del vespre. Per tant, que tingueu una molt bona setmana i bones lectures.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, Carme Sánchez, Neus Barceló, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.